Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. Tots tenim presents encara a la memòria els episodis de sequera en l'època del govern del tripartit, que van dur a plantejar a la Generalitat una sèrie de mesures davant l'escassetat d'aigua, fins i tot per a ús domèstic. Per això, quan es veu l'actual estat dels embassaments catalans, podem dir que és una bona notícia saber que les reserves estan a uns nivells elevats, inclús respecte a l'any passat, en el cas dels de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Així, els embassaments d'aquesta zona estaven a principis del mes de maig del 2013 a un 33,89% de la seva capacitat, mentre que enguany ho estan al 85,07%. Això es deu sobretot a la gran quantitat de neu acumulada a les muntanyes durant l'hivern, que quan s'ha desglaçat ha fet pujar aquests nivells de les reserves. En canvi, els embassaments de les conques internes, les dades són molt similars d'un any a l'altre. Així, l'any passat la capacitat era del 85,07 i ara és del 83,49%. Tot i que l'abril ha estat càlid a Catalunya i les precipitacions no han estat abundants, a nivell de reserves hídriques estem bé. Ara manca que calguin més pluges per a que es puguin beneficiar moltes de les collites que han d'arribar els propers mesos.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Aquesta setmana, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, AFROCAT, han presentat la previsió de collita d'aquest any a Catalunya amb préssec i nectarina. Per saber-ne com es presenta, conversem amb Joan Godia, sotsdirector general d'Agricultura del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Bon dia, senyor Godia, i gràcies per haver-nos pogut atendre, com ja va fer en el seu moment, per parlar-nos de l'Smart Fruit.
Bon dia a vosaltres i gràcies per haver-me convidat.
Segons les dades presentades, es preveu un increment de la producció del 9% en el conjunt de Catalunya respecte al 2013. Tot i que hi hauria un descens pel que fa al préssec rodó, un increment substancial del préssec pla, el que la gent coneixem com paraguayo, i un augment de la nectarina. Com valora la xifra global a Catalunya i l'evolució per les varietats?
Bé, la xifra global la valorem molt positivament. Catalunya s'està convertint en una de les zones més importants del món en producció d'aquest tipus de fruita. Pensa que ja doblem la producció de tota una França. I això crec que és una dada important de que aquest tipus de produccions, que es dona molt bé a Catalunya, que som molt capaços d'exportar-la, doncs estigui reeixint d'aquesta forma. Pel que fa al tema de les varietats, vull dir, el que fa el productor és a plantar aquelles varietats que tenen més valor afegit. Hi ha hagut aquesta transformació de les pavies, del préssec groc, doncs cap al préssec pla i la nectarina plana, perquè són el que actualment demana el mercat i té més valor.
És curiós perquè si s'analitza la mitjana entre el 2008 i el 2012, amb les dades que vam presentar l'altre dia, la tendència aquesta que ara esmentàvem es fa encara més evident, no? Perquè, per exemple, la producció de préssec rodó en el conjunt del país ha baixat un 17%, però la de préssec pla ha crescut un 224%.
Sí,
clar. A què creu que es deu això que diu aquesta aposta del productor?
Sí, a veure, l'adaptació a lo que demana el mercat. Partíem de préssec pla, n'hi havia molt poc, per això aquest augment tan espectacular, però clar, el mercat fins ara, no vol dir que canviï la tendència, doncs ha demanat aquest tipus de préssec, al consumidor li ha agradat, és un préssec que té més o menys sempre el mateix gust, que fa poc suc a l'hora de menjar-lo, és bastant una presentació bastant que agrada bastant, o sigui que ha estat per aquesta causa.
O sigui, a part també el préssec té, en general, o sigui, quan parlem de préssecs, nectarines, té unes, o sigui, des del punt de vista organolèptic, també té avantatges, no?
Sí, agrada, i va molt lligat a la calor, el consum d'aquest tipus de fruita. O sigui, quan, a les èpoques que fa calor, el consum se nota, s'augmenta bastant, és més apetible pels consumidors.
Sí, sí, no, és curiós. Ha sigut sempre per això, tot i la globalització i tot, però ha sigut sempre que ha sigut un tipus de fruita que, bueno, cap a la primavera més, cap al principi d'estiu, no?
Exacte. Quan es nota molt, quan estem a l'estiu i hi ha una baixa de temperatures, hi ha, conseqüentment, una disminució de consum, que és molt, molt típica, no?
Per demarcacions, Lleida, que és la principal zona productora, segueix creixent, mentre que Girona, la davallada és del 18%. Hi ha alguna causa concreta? Perquè, clar, això que dic és simplement mirant, jo vaig agafar les dades i les vaig mirar, no? Però hi ha alguna causa concreta perquè es produeixen aquestes xifres?
Està claríssim. Lleida s'ha especialitzat en préssec i nectarina i Girona s'ha especialitzat en poma. Això, per les característiques que té d'afo climàtiques, doncs Lleida li va molt més aquest tipus de producció, de més qualitat, i Girona li va molt, molt millor la poma, que també fa una poma d'excel·lent qualitat, i aquest és el motiu principal.
De la qual la poma i la pera en parlarem d'aquí un temps, de les previsions, sí, juny, perquè sempre van,
juny,
sempre van més tard.
Que... calatge, sí.
El que sí va creixent també, i molt, són les exportacions. Uh-huh. Entre el 2012 i el 2013 va haver-hi un augment del 29%. Uh-huh. Quins són els principals països on s'exporten els préssecs i nectarines de Catalunya?
Bé, pel que fa a les exportacions, és importantíssima aquesta dada, que se desprèn d'aquesta presentació. Hem superat ja Itàlia amb exportacions. Això és una dada fonamental, perquè Itàlia és el país principal productor de préssec i nectarina, que fa més d'un milió, prop d'un milió i mig de tonelades, i que Catalunya, que té una producció més petita, l'aigua superat, ja et dic, que és una dada molt important. Uh-huh. Llavors, en quins països exportem? Doncs bé, fins ara era Rússia, Polònia, l'any passat Alemanya va augmentar molt i ha superat a Rússia i Polònia, tenim França, bàsicament són aquests països.
I hi ha algun mercat que sigui un potencial client o en el que es vulgui incidir?
Sí, sí, també s'està intentant obrir tot el mercat de Sud-amèrica, ja s'han fet els primers contactes, Colòmbia, Brasil, és un mercat també interessant, i també s'està pensant en tota la part de l'Àsia.
Per tant, estem parlant que l'exportació també és una molt bona sortida, bueno, com sempre ho reiterem amb els diferents sectors que parlem, sí. I és una paraula que el conseller té molt en boca, a part del producte quilòmetre zero, no? De potenciar el producte local. El tema exportació és una... Bueno, en una època de crisi és un motor, no?
És fonamental,
per l'economia.
Del sector que parlem és que s'ha especialitzat i s'ha valoritzat molt, molt. Ha passat davant de tots aquests països en voler els consumidors aquest tipus de préssec i nectarina que es fa aquí a Catalunya. I això ha fet el creixement aquest de les exportacions, no és més perquè s'ha apostat per elles, es fa un producte de qualitat i el mercat el vol.
I això és molt positiu, perquè parlàvem abans, durant una dada, que dèiem que Itàlia era el principal productor, però l'estat espanyol em sembla que és el segon.
El segon, sí, sí.
I que Catalunya, dins d'això, sigui una potència... Bueno, Catalunya ho és, una potència frutícola, i sobretot Lleida, no?
Exacte. I en aquest cas, ja t'he dit, fa el doble de producció que França, que tot un país com França, en préssec i nectarina.
Doncs és, això, totes aquestes dades són molt, molt importants. Uh-huh. També, segons dades del Departament d'Agricultura, precisament del 2010 fins ara, s'ha produït una disminució de la superfície plantada de préssecs i nectarines.
No, això no és ben bé així. El que s'ha produït és un descens en el número d'hectàrees plantades cada any.
Val.
Per exemple, el 2010 se'n van plantar 2.000 i el 2013 1.200. No és que hagi disminuït la superfície de préssecs i nectarines.
Val, sinó la que es van plantant cada...
Exacte, les que s'estan plantant cada any. Ha disminuït.
Però no hi ha cap motiu
però
concret.
Però no la quantitat total d'hectàrees.
Val. O sigui, no hi ha cap motiu concret, sinó que va creixent, l'únic que es planta cada any és el que...
Ha disminuït, sí. També pensa que hi havia uns plans de reconversió que es van acabar l'any passat, bé, tot ja va ser una sèrie de factors, doncs que també els preus de l'any passat, de les dues campanyes darreres, no han acompanyat tampoc molt. Hi ha diversos factors que poden explicar això, però no és que hi hagi una reducció, sinó que no es plante tanta quantitat d'hectàrees.
D'acord. No? Doncs fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar la DUN a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen la DUN quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Estem parlant amb Joan Godia sobre la previsió de collita d'aquest any a Catalunya, empresa i nectarina. Seguint amb aquest tema, li voldria preguntar: el consum a casa nostra d'aquestes fruites ha crescut o ha disminuït els darrers anys?
Bé, en els darrers anys s'observa una lleugera disminució, sobretot de poma, pera i préssec, i algun augment d'alguna altra fruita com la cirera o l'albercoc. Uh-huh. Això està bastant relacionat, creiem, també amb la crisi econòmica que s'està passant, no? Que, doncs, hi ha, i també de la fruita, d'altres tipus de fruites que venen d'altres països, no? Pues que fa que competeixen en preu amb la d'aquí. Però això esperem que sigui conjuntural i que el consum torni als nivells del que estava.
O sigui, per tant, podem dir que el fet de que estem en un món globalitzat, en el que durant tot l'any rebem fruites de tot arreu del planeta, com veiem cada setmana quan parlem amb Mercabarna, està afectant a fruites com el préssec i la nectarina.
Sí, també competeixen i sobretot moltes vegades es competeix en preus, no? La fruita aquesta de fora i també les ofertes que pugui haver, per exemple, de síndria o d'altres productes d'aquest tipus, pues fan que la gent moltes vegades compre per preu, sobretot en un entorn, una situació econòmica com la que tenim.
Bueno, però el bo és que, per altra banda, ja ho dèiem abans, tenim la sortida i per això aquest creixement de l'exportació...
Exacte. Això que compensat amb les exportacions, evidentment.
Que, a més, podem dir que estem parlant d'un producte de gran qualitat, també.
Sí, el producte que fem aquí, ja t'hi dic, per les nostres característiques climàtiques que tenim, per la contínua vigilància que hi ha sobre els estàndards de qualitat, per tot el procés que hem parlat abans de reconversió varietal i adaptació a les demandes de mercat, doncs també amb el nivell tecnològic de les explotacions, que fa que produeixin cada cop més, doncs ens dona un producte d'unes característiques molt, molt, molt bones.
I a més, aquesta oferta tan variada, que pressa per un costat, el pressa per l'altre, la nectarina, també dona possibilitats d'oferta variada i de preus també diversos.
Exacte, sí, i d'adaptació als gustos de cada consumidor, que són diferents. A un li agrada el dolç, a l'altre li agrada l'àcid, doncs hi ha ofertes per tothom.
Sí, perquè amb això s'han fet estudis i són molt curiosos a nivell d'Europa, això dels gustos que van canviant.
Exacte.
I sobretot el jovent, bueno, que ha fet canviar, per exemple, avui no toca, però amb el cas, per exemple, de la poma, és bastant evident els canvis que hi ha hagut de quan jo recordo que era petit, de les pomes que menjàvem, per exemple, la Starkin, era la varietat vermella que menjàvem.
La famosa Starkin, sí.
Era la vermella, no? Dèiem la groga, sí. I la vermella. Uh-huh. Era allò com el acudit aquell de les blanques i les negres, doncs era aquesta, les pomes que menjàvem. I ara veus que hi ha una gran varietat, ja, no? De
moltes varietats.
La Royal Gala, la Fuji...
I de gustos i de sabors, moltes.
I per això... Per això és evident, no?, que amb els gustos també s'ha anat variant molt.
Sí, sí, sí.
El que també des del departament es fa molt són campanyes a les escoles per promocionar el consum de fruita entre els nens i nenes. S'incideix també amb els préssecs i les nectarines o és una campanya global per incidir pel consum aquest? Campanyes que s'han fet des de fa anys, també des de Mercabarna, com 5 al dia i tot això.
Aquesta campanya ha estat un èxit total, perquè hi ha hagut unes quantitats cada vegada més grans. I tots estarem d'acord que els hàbits alimentaris s'adquireixen des de petits. I aquesta campanya doncs, ha incidit molt en que els nens aprenguin a consumir aquest tipus de productes. Pel que fa al préssec i la nectarina, precisament quan comença la seva producció, doncs coincideix una mica, se solapa amb les vacances escolars. O sigui que no és el producte que s'ofereix més en aquesta campanya, tot i que quan comença a les zones primerenques, preus de zones primerenques sí que s'introduixen dintre de la campanya, però no és el producte principal per aquesta causa que t'he dit.
Clar, no, és que a sobre el problema que tenim amb el tema agrari i agrícola, sobretot, és la temporalitat, no?, dels productes, que moltes vegades, clar, no coincideixen amb... Bueno, en aquest cas...
Sempre fem també molta propaganda dels productes de temporada, no?
Sí, sí, i al millor la promoció aquesta de préssec i nectarina doncs és per un altre públic. El que passa que, clar, és el de sempre que dèiem, no? Els nens i les nenes també poden fer molt en el consum a casa perquè s'incideixes i els agrada aquest producte, a l'hora de fer la compra, doncs...
Evidentment.
També influeixen molt, no? Amb tots els sectors que he parlat...
Aquests hàbits que es comencen a les escoles han de continuar a casa, no? Perquè siguin consistents.
No, però és que a vegades són els primers prescriptors, no? Perquè et diuen, escolta'm, que vull això. Llavors, els hi compres allò perquè, ho han menjat o ho han vist o ho han provat, no? Llavors també és un públic per anar mantenint aquest consum,
no? És un èxit. La meva dona que treballa en una escola em diu que té un èxit brutal, la campanya, Vull dir, els nens ja esperen el dia que ve la fruita perquè cada vegada els hi agrada més i consumeixen més.
Evidentment, això sent menysprear els altres postres o alternatius, no?
La competència sana, diguem.
Sí, això és el millor. I quan més variada sigui l'alimentació, molt millor.
Exacte.
Ja per acabar, i aprofitant que parlem amb vostè, fins ara hem parlat en concret del tema del préssec i la nectarina, però voldria aprofitar per preguntar-li una mica com està en aquests moments el sector agrícola català i com es presenten collites com la dels cereals. Amb aquests, tot i que ha nevat molt aquest hivern, hi ha iguals embassaments, però ploure tampoc. I els que tenim al·lèrgies i tot aquests dies, és complexa.
Bé, la primera pregunta sobre el sector agrícola, però el sector agrícola, sempre diguem que ha aguantat bé la crisi, no? Tot i problemes puntuals que tenen els diferents sectors, no? A nivell de preus, doncs, potser no és el que voldríem. Hi ha problemes, sobretot amb el tema dels insums, fertilitzants i fitosanitaris, que van pujar els preus quan va haver la pujada i ara els costa molt més de baixar-la. Però bé, és un sector que ha aguantat bastant bé tota la crisi econòmica aquesta que estem patint, no?
El problema de costos per això sempre s'ha patit, perquè quan no és això és el gasoil. Quan no és el gasoil...
El problema és que quan hi ha pujades dels preus agrícoles, els insums aquests pugen de preu ràpidament. Però quan hi ha baixada dels preus, les baixades d'aquests insums són molt més lentes.
Llavors, la següent pregunta era com es presenten collites, com per exemple la de cereals.
Bueno, fins fa una setmana la collita de cereals es presentava molt bona, era una collita espectacular. El que ha passat és que, com molt bé dies, els últims dies, 10 dies, hi ha hagut algunes pujades de calor, hi ha hagut fort vent, i això pot afectar el pes específic, per exemple, del gra dels cereals. Ara hem d'esperar que passen els propers dies, aniria molt bé que hi hagués unes certes pluges, i que no fes molta calor, doncs perquè el pes específic d'aquest cereal acompanyés a la collita que es prevé.
És que és un sector que està tan exposat a les inclemències meteorològiques, inclús...
En 10 dies et pot canviar totalment la collita que esperaves i la que pots tenir.
Jo quan parlo amb gent, per exemple, del sector de la vinya, no? Que allò et diuen, mira, és que em queda una setmana i espero que no plogui.
És famós, que, la fruita, eh?
O que pedregui...
En 10 minuts te pot desaparèixer la collita, eh?
Sí, bueno, sobretot a la zona de Lleida, amb el tema de les pedregades que...
Sí, que, hem, sí, bueno, que ja vam començar amb una de forta, eh? No, no de molt abast, però forta a la zona de Soses i Torres. Sí que...
L'any passat, per cert, sí que van haver-hi moltes...
Moltes.
A Lleida i també a la zona de Girona.
Sí, moltíssimes.
Per això que a l'hora d'analitzar el sector, a vegades, és complexa, perquè mai millor dit, sempre s'ha de mirar cap a dalt, no?
Exacte.
Doncs agraïm a Joan Gòdia que ens hagi parlat de les previsions de la collita de préssec i nectarina d'aquest any a Catalunya i també encara que hagi sigut una pinzellada de com està el sector agrícola català.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'actualitat. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, ha presentat aquesta setmana el nou logotip corporatiu. El procés de modernització sorgeix a partir del 30è aniversari de l'entitat amb la voluntat de posar de manifest el paper determinant de la indústria agroalimentària en l'estructura social i econòmica del país i, sobretot, l'aposta del sector per la cooperació. Amb la nova imatge es vol transmetre el concepte fent pinya, el temps que la imatge gràfica recorda les línies de creixement dels arbres, la soca i l'arrel. Així mateix, les línies flexibles suggereixen la capacitat d'adaptació de les cooperatives a un entorn canviant i el color verd transmet natura, terra i pagesia. L'objectiu de la FECAC és reforçar el futur empresarial de les cooperatives associades i aquesta acció s'emmarca en una estratègia que inclou des de l'elaboració del Pla Marc de Cooperativisme Agrari Català a la posada en marxa del projecte de comunicació 2.0 de l'organització. Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 6 de maig a 222 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 198 euros per tona puja 1 euro. L'alfals granulat a 160 euros per tona es manté. La colza d'importació a 292 euros per tona baixa 6 euros. I la garrofa a 170 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,34 euros al quilo, repeteix, i el groc viu sobre granja, també a 1,34 euros al quilo, puja 3 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 euros al quilo, es manté, i el groc canal a 1,99 euros al quilo. Augmenta 4 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,57 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint en tots dos casos en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,97 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,77 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,54 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,05 euros al quilo canal. Tots els preus pugen 40 cèntims. El cabrit ha marcat 11,40 euros. Augmenta, per tant, mig euro en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove, de 1,750 a 2,2 quilos, ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,80 euros del quilo. Per tant, baixa 10 cèntims.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar la Dun a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen la Dun quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, ens posem en contacte amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses per conèixer les tendències i els productes més comercialitzats. En primer lloc, parlarem, com fem sempre, amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Cidre.
En peix fresc, què podem recomanar aquesta setmana i d'on procedeix?
Mira, aquesta setmana, i com va succeir una mica la setmana passada, ressaltem la bona oferta de peix, tant de peix blanc com de peix blau. Què podem recomanar per la compra? Doncs mira, per exemple, bacallà, tant de Dinamarca com de Noruega, cassó de Galícia, just de palangre de Galícia i País Basc, just d'arrossegament també de Galícia, País Basc i de les Illes Britàniques, llucet de més de 600 grams la peça, tant de Galícia, França i Catalunya, maire d'Andalusia i Galícia, i per últim destacaríem l'abundosa oferta a bon preu de sardina i saitó, tots dos principalment de productes del litoral català i d'Andalusia.
Sol ser l'època en què la sardina i el saitó... O sigui, ja sol ser aquesta l'època de l'any en què hi ha més...
De novembre a juny. De novembre a juny és la bona època. És quan l'època de reproducció ja és la millor.
Llavors, perquè hi hagi més captures i d'això també depèn de l'estat de les aigües,
o sigui,
que hi ha influència també perquè hi hagi més o menys captures de...
Sí, perquè normalment són espècies que tampoc estan massa en profunditat, llavors si n'hi ha molt mala mar la captura és molt dificultosa, a part que són productes de que es fa de nit normalment amb llum, s'utilitza una pesca de llum que diem, no? que fa veure que és la, diguem, el reflexe de la lluna i és quan s'acosten aquests peixos per poder ser capturats amb la xarxa.
Però s'agafen les sardines bastant grup, no? Bastant gruix,
sí,
no?
Sí, tots van amb moles. Això són espècies que van sempre amb moles, en plan sobretot de poder-se protegir entre elles, no? Tot el que són els peixos petits sempre procuren anar amb moles.
Per això que al millor estem tu i jo pescant, per dir-ho un exemple,
sí.
I al millor tu l'enganxes i jo no l'enganxo. I estic a 100 metres, o no va així.
Bueno, però per això tenen zones i llavors...
Bueno, evidentment els pescadors ja...
Ràpid.
No, els pescadors evidentment són experts.
El tema de peix de pescadors tradicionals amb la seva canya o d'això, home... Tens que buscar unes nits especials per poder-les capturar, segur, perquè si no fas lo de la llum, normalment no s'acosten massa a lo que és la costa, eh?
És curiós. Veus? Sí. Jo lo de la llum ho sabia per altres espècies, però amb la sardina no tenia coneixement. No sé si alguns dels nostres oients ho sabien, però jo, així com sé que amb altres espècies sí... I pel que fa al marís fresc, què tenim?
Bueno, l'apartat del marís fresc, com també va succeir la setmana passada, la gamba de Catalunya i l'escamarlà de les Illes Britàniques, Andalusia i França han estat els dos crustacis que podem ressaltar en el mercat central.
Bueno, ja hem vist que, sobretot amb peix blanc i blau, l'oferta és molt abundant.
Sí, sí.
Aviam si la setmana vinent com ha variat molt o segueix aquesta tendència...
Sí, i pot augmentar una miqueta més l'oferta de marisc, que, bueno, a part d'aquests dos crustacis una mica més, que cada setmana quasi sempre estan sortint, aviam si podem ofertar algun altre.
Sí, però cada setmana es fa moltes paelles i ja va bé
sí,
que
home,
hi hagi...
Ara, sobretot, no?
Que hi hagi gambes i...
Home, i que n'hi hagi alegria, que n'hi hagi alegria per fer-les, que és el més important.
Doncs moltes gràcies.
Molt bé, Isidre.
I tornem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Ara li toca el torn a Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més estan entrant aquesta setmana i quina procedència tenen? Perquè les hortalisses em sembla que més o menys són les de cada setmana, no?
Sí, no hi ha variació. De moment continuen entrant les de la de cada setmana. I, bueno, pràcticament tornaríem a parlar pues, del bròquil, la coliflor, les faves, els pèsols, vull dir, lo de cada setmana. Uh-huh. En quant a fruites, sí que hi ha variació, perquè ja comencen a entrar ja amb una quantitat ja més important tota la fruita d'estiu, diguéssim, de temporada. I a part dels nespres, a part dels albercocs, el que sí que està entrant molt és cirera. Ja comença a tenir presència la cirera. Que a més, doncs, bueno, quan parlem de fruites estem parlant de salut. I sí. Realment és que mirem qualsevol tipus de fruita i veiem les propietats que tenen i realment... A vegades s'ho tenien que mirar, això de menjar més fruites i com menjar-les.
Perquè, a més, amb les cireres hi ha de diferent, moltes varietats, em sembla, no?
Sí, bueno, és com tots els productes. De fet, si parlem de cirera, parlem de la cirera en general, però clar, sí que hi ha moltes varietats. Igual que si parlem de la taronja o parlem d'una hortalissa. Vull dir, tot parlem del tomàquet i hi ha també infinitat de varietats.
Perquè jo, per exemple, no sé, amb els meus fills, a vegades i d'això, sí que quan hi ha a casa, que a vegades hi ha pues, més... Aquestes que són més fosques i les més claretes sempre
sí,
diuen...
La picota, bàsicament, la que no té el rabito, la cua.
Sí, bueno, sempre busca la més fosqueta, perquè diuen que és més carnosa, que és més gustosa...
Sí, bueno, de fet, és quasi una llaminadura, perquè jo no sé, quan a vegades a casa poses un plat amb cireres, és que vas picant, no te n'adones i et menges un grapat de cireres increïble. Sí. És molt, molt llaminera, a més són dolces, són sucoses, no? I et crida molt l'atenció. I no te n'adones que vas picant, com si anessis picant i et menges un grapat de cireres important.
Jo amb les cireres faig la comparativa com amb les olives. Quan veig els pinyols dic, hòstia, m'he passat.
Sí, i tenim menjat.
Sí, no ets conscient, però llavors quan veus els...
Exacte, per exemple, sí, perquè això és el que diem, és molt, molt llaminera. Té un sabor i una textura doncs, que realment és molt agradable i això fa que, bueno, que no te n'adonguis. I com són petitones, bueno, sembla que no en mengis.
No, per exemple,
taronja,
el que et deia...
El tamany i penses, coi, és una taronja, és gran.
Clar, jo, per exemple, el que et deia de l'oliva, jo menjo l'arbequina, que l'arbequina sí. És molt petiteta.
I clar, quan veus... No tenia pinyol gairebé.
Clar, i quan veus tots els pinyols, dius, i tot això m'he menjat jo d'olives.
Sí,
és veritat que amb la cirera això també, passa.
Exactament. I a més és això que sobretot amb els nens és molt atractiu. La cirera és un producte que no l'han de pelar, simplement que el netegen una miqueta amb aigua, perquè, clar, lògicament, quan estan al camp, doncs a part de la brutícia ambiental que puguin agafar, també els hi tiren productes, neteges el producte aquest i ja està, i te'l menges directament, no? I això amb els nens que no tinguin que treballar, doncs els hi va molt bé. Ah. I a nosaltres també, perquè cada vegada s'agrada treballar menys.
I a més a Catalunya és un producte curiós perquè es fan moltes festes sí. I fires de la cirera, o sigui, és un producte que té fira pròpia, tant al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, perdó, sí. Com al Baix Llobregat. Ara hi barrejat comarques...
Des de l'any 81, des del 1981, fan sí. La festa de la cirera.
Sí, sí, aquí a Baix Llobregat és importantíssim, però també una zona llunyana com l'Alt Empordà també fan algunes fires també de la cirera.
Exactament, bueno, hi ha molts jocs. I, bueno, per exemple, la presència que tenim ara de cireres, mm-hmm. Normalment estan venint de la zona entre Saragossa i Osca. Mm-hmm. Es comencen a arribar del Baix, de la zona de Torrelles, precisament, mm-hmm. I de la zona de la Ribera de l'Ebre.
Sí.
Les zones que ara pràcticament estan arribant. I dintre de molt poc començaran a arribar de la vall del Jerte, que realment venen una cirera, han cuidat molt el producte i ve una cirera molt maca i molt gustosa.
Si sí, voldríem fer un esment a la que has dit la zona aquesta de la Ribera d'Ebre,
sí.
Perquè curiosament és una zona que queda, bueno, allunyada de les grans capitals i de les zones productores importants de fruita.
Sí.
I de fruita d'os, tant de préssec com de, en aquest cas de cireres, és una zona important productora a Catalunya. I desconegut per molta gent, i quan ho vaig conèixer vaig quedar sobtat de que hi hagués tanta cirera i tant préssec per aquella zona.
Sí, bueno, bàsicament perquè és una zona de regadiu important, tenim tota la zona de Rasquera, Tivissa, que ens ve ara molta cirera, però és que havia de vindre el préssec, que és el que deies. I són productes, bueno, que de fet estan arribant ja també préssec, però no té encara, pel meu gust, aquella qualitat. És que m'agraden, a mi m'agrada el groc. Uh-huh. I el que ve ara no és el groc. Llavors, a vegades és el gust el que et fa parlar bé o malament d'un producte, no? I no es parla bé o malament, és qüestió de gustos, i a mi el que m'agrada és el groc, sobretot el de vinya.
Bueno, però dius el gust, però també has parlat de la vista, perquè ja
exacte.
Perquè si et tapessin els ulls, potser no el diferenciaries.
Sí, però és que comprem per la vista.
Ja, sí.
Després ens agrada o no, però de moment comprem per la vista.
Doncs gràcies, Joan. A veure la setmana vinent que si tenim algun producte també que estigui arribant, com aquestes últimes setmanes hem parlat de l'albercoc, avui ha sigut de la cirera, i a veure si està arribant alguna fruita més.
Perfecte, doncs a veure la setmana que ve de què en parlem.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Avui al plat del Camp a la Taula us volem parlar d'un verat escabetxat. Quins ingredients caldran per 6 persones? Doncs hem pensat que per 6 persones, per cuinar aquest verat escabetxat, necessitem 1 quilo de verats frescos, una cabeça d'alls, 2 cebes tendres, herbes diverses, com ara 2 fulles de llorer, una branca de farigola, una branca de romaní, una branca de marduix, una fulla de sàlvia, julivert i orenga. També necessitarem un got d'aigua o bé 200 mil·límetres, un got de vinagre, un got d'oli d'oliva, una cullerada ben petita de pebre vermell dolç, pebre també negre en gra, pebre negre molta i també una miqueta de sal. Com el farem? Ben fàcil. La nostra peixatera habitual ens prepararà el verat per escabetxar, netejant-lo i tallant-lo a rodanxes amples. Una vegada a casa el rentarem a sota l'aixeta, salpebrem i el posem per farina. Trinxarem les cebes tendres, tallarem a rodanxes petites la meitat dels alls i la resta els deixem amb la pell i els aixafem una miqueta amb la fulla del gabinet. Posem, per tant, 4 cullerades d'oli en una cassola i quan està ben calent posem en rossí el verat que teníem enfarinat. Deixem fer uns 3 minuts per cada banda. Ha de quedar daurat per fora, però ben tendre per dintre. Retirem i reservem en un recipient de vidre o de ceràmica. En la mateixa cassola el que fem és posar la ceba, els alls tallats i els alls al sencers. Deixem enrossir durant uns 5 minutets a foc mig, evitant sempre que quedi fregit. Passats els 5 minuts, el que farem és tirar les diverses herbes que hem esmentat abans, la cullerada petita de pebre vermell, com també l'aigua, el vinagre i l'oli. Salpebrem, deixem coure uns 5 minutets més. Aboquem l'escabetx per sobre del verat que teníem reservat al recipient de ceràmica, fins a cobrir el peix. Una vegada fred, el que farem és posar a la nevera tapat amb paper film. Podem menjar-lo el dia següent, però és molt més bo, atenció, a partir del segon o bé el tercer dia. Res més, recordar-vos que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, el podeu enviar a la web delcamataula@radioestel.cat. Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Jaume Jordana d'Ecològica dels Pirineus, empresa ubicada a la Pobla de Segur. Benvingut al nostre programa, senyor Jordana.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com i quan van decidir apostar per la producció ramadera ecològica, en aquest cas de vedella i xai? I tenen una marca pròpia, no?
Sí, nosaltres el 2003 vam començar a comercialitzar el que estàvem produint les nostres exportacions. Nosaltres som ramaders, tenim granges de vedelles i xais, i comercialitzem el que estem produint les nostres explotacions, amb la marca Roya. I va ser el 2003 que vam començar el tema comercialització. De producció són explotacions ramaderes del Pirineu de Lleida, que són bueno, ancestrals de tota la vida aquí al Pirineu.
I quants animals més o menys produeixen anualment, estem parlant?
Ara estem sobre uns 1.500 vedells animals a l'any, més o menys.
Uh-huh. I en quant a xais?
I en quant a xais, el número és el mateix, més o menys, perquè el consum de xai, a nivell ecològic i a nivell convencional també, és bastant reduït. I és una cosa que no hi ha massa consum i estem més especialitzats potser el que és amb tema vedella.
Uh-huh. Sí. I en quant a la vedella, quin és el seu mercat? El local o també van cap a l'exportació?
Nosaltres, fins fa 3 anys, nosaltres estem aquí, mercat local, bàsicament tota la zona de Catalunya i Balears, i fa 3 anys que hem començat el tema d'exportació i amb diversos països, i cada cop és una tendència que potser el tema ecològic es va implementant més el tema d'exportació, bàsicament potser pel tema que el consumidor està més conscienciat o hi ha més disponibilitat a consumir ecològic que al propi país, tot i que la tendència actual aquí en aquests moments a Catalunya precisament és tendència alcista amb tema de producció ecològica. Uh-huh. Vale.
Vostès van participar a Alimentària ara 2014. Quina sí. valoració fa de la participació a la fira? Si va en aquesta línia també de l'exportació, si van poder captar nous clients o...
Sí, una mica Alimentària serveix perquè per diverses coses, però sí que és important, és un lloc on presentes novetats de les línies de producte que estem traient noves i que ho presentem als clients que tenim actualment, que és un lloc on en una setmana passen tots els teus clients i els pots presentar les novetats que estàs treballant, i després amb nous clients. Nosaltres no és el primer cop que estem a Alimentària, sinó que hem participat en altres ocasions, i és potser l'any que ens hem valorat més, que internacionalment hi ha hagut més moviment, no? Perquè potser Alimentària era una cosa més local, local en el sentit de una cosa nacional on el importador no tenia tanta presència, i aquest any ens hem adonat que potser sí o hi ha més presència del tema d'importació de lo que és habitual, i això ens permet tenir una expectativa en la transportació esperançador.
El que m'han comentat algun dels expositors a la fira, per exemple, de lo que és la vessant ecològica, és que vostès estan acostumats, els d'aquest sector ecològic, anar a fires especialitzades, no? En canvi, aquí Alimentària, a l'estar amb altres, bueno, amb tots els productors, o sigui, amb tot, i a més de molt, o sigui, tant els càrnics com pastisseria, com vins, que no estaven com separats, sinó que al contrari, s'ha notat que, bueno, que els han tractat com uns productors més normals. Bueno, sí. que a sobre aposten per un producte amb més qualitat, no?
Sí, cada cop la tendència és estar al nivell del productor convencional, perquè ens entenguem, perquè
sí.
Cada vegada el sector ecològic és més professional, en el sentit de més professional, en el sentit d'equiparable amb un convencional, i cada cop és el volum el que et permet estar amb comparació amb el canal convencional, no? I això que tu, és el consum d'aquest tipus de producte. I per tant, jo crec que és interessant estar, per exemple, a la part o al mateix lloc on hi ha el producte convencional. Per què? Perquè és un tipus de producte, l'ecològic, que et dona les màximes garanties que pot donar actualment segons normatives europees. És a dir, el tema ecològic és la normativa més estricta que hi ha a nivell de producció a nivell europeu. Què vol dir? Que per fer un producte ecològic, tot i ser ecològic, hem de, sobretot en el nostre cas, intentem que sigui de les màximes qualitats possibles, tant organolèptiques com estar amb la tecnologia més avançada possible en tema presentació de producte, i al mateix temps estem conjuntament amb treballant amb I+D per intentar que totes les parts del procés siguin el més qualificades possible, vale? I en el nostre cas, com que podem controlar des de que neix l'animal fins que fem la safata pel consumidor final, ens permet posar hincapeu a totes les parts del procés, intentant parametritzar al màxim, segons les màximes garanties de qualitat, cadascuna d'elles.
Mm. A part, vostè, bueno, parlava de que van començar el 2003, ja el 2004 els van mal acostumar perquè el Ministeri d'Agricultura els hi va donar el premi com a millor empresa espanyola en qualitat de producció agrària ecològica.
Sí.
Sí, ja comença així. Et diuen que és la millor empresa espanyola, ja això. Suposo que t'anima molt, no?, a seguir la línia traçada. Dius, pues, no ho hem fet tan malament, no?
I,
no, llavors volia dir això, no?, que suposen els guardons i, bueno, i començar ja a ser reconegut com la... en qualitat, no?
Sí. Hi ha una cosa bastant fonamental, no?, que nosaltres només fem producte ecològic, vale? A totes les parts del procés són exclusivament ecològiques, que això moltes vegades no es troba, i per això suposo que va ser una de les raons perquè ens van donar el premi només començar, perquè és una cosa que potser a Espanya no hi era. I a dia d'avui continua sent bastant difícil trobar empreses que només siguin exclusivament ecològiques, no? Com és el nostre cas, que totes les parts del procés, tant és les granges de les mares de les vaques, les granges de vedells, l'escorxador, les fades precisament, i tota la comercialització, només fem carn de vedella i xai ecològic. Vale, que això és un punt diferencial i una cosa que ens diferencia bastant de la resta de productors ecològics en tema carn.
Doncs, no, ja el temps se'ns ha acabat, ja.
Vale.
M'hauria pogut parlar una mica més, també, sí, de la crisi, com us ha afectat, suposo que us deu haver afectat com a tothom?
Sí. Bueno, el tema està en que la crisi afecta a tothom i sí que es nota bastant en tema client per client. O sigui, si analitzes client per client, potser el client redueix bastant... Bueno, el consum s'ha reduït una mica, però... en general, podem estar contents perquè la tendència en consum ecològic actualment s'incrementa. Llavors és una cosa esperançadora per tot.
Doncs a seguir lluitant, Jaume, i agraïm que ens hagi parlat de la seva empresa Ecològica dels Pirineus.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molt agraït.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adun a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adun quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà.
L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda.
El dimarts 13 de maig es fa a Reus una jornada sobre el paper dels veterinaris i assessors, com també les seves responsabilitats en el sector de l'avicultura. A Solsona, una sobre la fusta en construccions agràries. A Barcelona, una sobre nocions bàsiques de brioixeria i el seu present i futur. I a Lleida, una d'agricultura de precisió en la que ens parlarà de com produir més i millor. El 14 realitza Constantí una jornada sobre la producció de bolets i tòfones. I el 15, a Falset, una sobre equips d'aplicació de fitosanitaris en vinya. Hi ha Vimbodí i Poblet, una sobre experiències d'adaptació dels boscos al canvi climàtic. Ja el divendres 16 està previst al Carràs, al Fòrum Nacional del Préssec i la Nectarina. I a Arbúcies, una jornada sobre els models de gestió per als boscos de castanyer. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que la Unió de Pagesos organitza a Falset del 12 de maig al 28 de juliol un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris i del 15 al 20 de maig a Ivars d'Urgell un mòdul específic de benestar animal en el transport. Ja l'Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, realitza dels dies 13 i 14 de maig un curs d'elaboració de formatges de pasta tova fluida. I del 13 al 20 de maig, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer du a terme un mòdul específic de benestar animal en explotacions porcines.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 10 i demà diumenge 11 de maig se celebra a la Sénia la Fira Gastronòmica. A Manresa, l'Expo Bages. A Tàrrega, el Firacoc. A Tremp, la Fira de Primavera. I a Vidreres, la Fira de Tractoristes. Demà es fa a Canyelles el Va de Fires, que plega en un sol diversos certàmens. I a l'ES, la Fira de Primavera, exposició de l'Ovella Aranesa. I del 16 al 18 de maig es realitzen la Fira de Sant Isidre de Solsona i les Fires de Maig a Vilafranca del Penedès.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de casa nostra. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.